sabes cómo suena. Nana, nombre de persona.
Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels Fuster. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat local. Ho fem amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
El temps.
Hola, bon dia. El temps avui es presenta més variable, amb cel mig ennuvolat i amb alternança de sol i núvols, potser més estones de sol de cara a la tarda. La temperatura es mantindrà suau, situant-se entre els 11 graus i mig que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 16 i els 17, amb una humitat alta. Vent de llevant o xaloc feble, en cos moderats al centre del dia, i la mar estarà alterada entre maror i forta maror. Per demà esperem que el temps també sigui variable, núvols i clarianes al matí, però un cel més ennuvolat a la tarda, fins i tot amb algunes pluges febles a entrada a la nit. La temperatura baixarà una mica aquesta propera nit i estarà entre els 10 i 11 de mínima i arribant als 16 de màxima amb una humitat alta. El vent demà serà més protagonista de llevant o gregal, en cops fos al migdia i mar molt alterada amb forta maror.
Ràdio Cubelles, notícies.
L'atur registrat ha baixat a Cubelles durant aquest mes de febrer. El total de registrats a les oficines d'ocupació és ara de 804 persones. Això vol dir 4 menys que el gener i 14 menys que ara fa un any. A tota la comarca també s'ha notat un descens lleuger de l'atur registrat durant l'últim mes. Al Garraf, en total, la xifra de persones aturades ha baixat en 78 persones. A la meitat dels municipis han tingut una reducció, concretament a Olivella, aquí a Cubelles i també a Vilanova i Geltrú. En canvi, Sant Pere de Ribes i a Canyelles els ha augmentat lleugerament l'atur i a Sitges han mantingut la mateixa xifra d'un mes a l'altre. En conjunt, a la comarca ara hi ha 7.419 aturats, que són una vuitantena menys que l'any passat. En general, a Catalunya l'atur registrat s'ha reduït en més de 2.300 persones aquest últim mes i s'ha batut el rècord de treballadors amb un total de més de 3.770.000 persones. El secretari de Treball, Paco Ramos, confia que la tendència es mantindrà durant tot aquest 2025.
Comparat amb dades d'exercicis anteriors, els resultats, tant pel que fa a atur com a afiliació, són francament positius els d'aquest mes de febrer i no podem fer més que esperar que així sigui pel que resta de l'any i confiar en el dinamisme de la nostra economia i del mercat de treball perquè les dades ens donin la raó.
El total d'aturats a Catalunya s'ha situat en 334.000 persones aproximadament, unes 12.000 menys que ara fa un any.
I aquest dimecres es tanca el Carnaval de Cubelles amb l'enterrament de Sa Majestat Carnestoltes. La concentració tindrà lloc a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. El recorregut del comici serà el següent. La sortida serà des de la plaça de la Vila, passant pel passeig de Narcís Verdagí, carrer d'Àngel Guimerà, plaça de la Font, carrer de Sant Antoni, passeig Vilanova, carrer de Gallifa, carrer Nou i l'arribada a la plaça del Mercat, on hi haurà la incineració de Sa Majestat Carnestoltes per part dels diables de l'agrupació de Balls Populars. I a continuació, com ja és tradicional, hi haurà una sardinada popular. Així mateix ho explicava la regidora de Cultura, Renata B2.
S'acaba el Carnaval i per tant, doncs, sí, toca plorar perquè a més comença la Quaresma i llavors, clar, el Carnestoltes ha mort, sortien les planyideres i farem una sardinada popular per tothom que vulgui sardines.
Si fem un repàs als actes celebrats aquest dilluns, els infants ja participaven novament d'una rua infantil molt participativa amb cercavila que va acabar a la plaça del Mercat i també tota una cercavila que en aquesta ocasió va ser amenitzada per la xaranga Batsonats i l'acompanyament del rei Carnestoltes i les seves concubines. Seguidament, a l'embalat hi va haver una festa de disfresses infantil amb xocolatada i l'animació Tomàquet Music Show amb confeti. També un altre dels actes destacats ha estat la participació que ha aconseguit doncs, la rua del Carnaval de dissabte amb un rècord històric. Un total de 46 carrosses i grups han participat d'aquesta rua del Carnaval de Cubelles. En un primer moment s'havia anunciat la participació de 49 grups i carrosses i uns 5.000 participants directes, però finalment la xifra s'ha reduït a 46. D'aquestes, 14 eren de Cubelles i la resta han vingut d'arreu del Penedès. Tot i que la tònica principal de la rua ha estat el lluïment, tampoc hi ha faltat una protesta simbòlica de dues de les entitats locals. El Cubell de Cubelles ha jugat amb la ironia i ha sortit a la rua amb una carrossa que representava l'orquestra Massavella, amb un seguici de ballarins, tot plegat per demanar més oferta cultural per joves i, concretament, el Cubell reivindicava un ball per la festa major com cal. Mentre que l'entitat que ve les Cubelles, Cubelles Jove, disfressats d'estudiants, sortien amb una carrossa que reclamava la construcció de l'esperat Institut Les Vinyes. A la carrossa es podia llegir l'Institut Les Vinyes pa cuando. Cubelles Jove també fa uns dies que escalfa l'ambient carnavalès local i hem pogut veure també a les xarxes uns vídeos satírics protagonitzats per una reina de cors. Durant la rua, el públic en general ha gaudit de diferents coreografies. Hem pogut veure doncs, plomes, vestits, colors, balls i gresca. Aquests han estat alguns dels ingredients d'aquesta rua del carnaval de dissabte que ha reproduït diferents escenaris amb temàtiques diverses. Entre les carrosses, per exemple, s'ha pogut veure un drac vermell en moviment i la recreació del drac de la Font de Gaudí al Parc Güell de Barcelona. Des de l'Instagram de Ràdio Cubelles podeu veure també un resum d'uns 5 minuts del que ha estat aquesta rua del Carnaval de Cubelles d'aquest dissabte. Per tant, busqueu R Cubelles al nostre canal d'Instagram i podreu veure una mica el resum, com dèiem, d'aquesta rua de dissabte. Una rua on vam poder veure també el rei Carnestoltes i les seves concubines i pel que fa a la desfilada hem de dir que es va iniciar 6:45 de la tarda des de la Rambla de Pau Casals i que més o menys ha durat aproximadament unes 3 hores, unes carrosses que han baixat des del passeig de Vilanova que giraven pel carrer de Sant Joan de la Salle i després seguien aquest recorregut enllaçant pel carrer de Segur, al carrer Somella i fins al carrer de la Creu. A partir d'aquell punt, al carrer Sant Antoni, l'organització ja anunciava també prèviament que s'habilitaria per primer cop un tram tranquil on les carrosses havien d'afluixar la música i els elements més llampants, tal com prèviament, com dèiem, aquesta celebració explicava la mateixa regidora de Cultura, Renata B2. Un cop superat aquest tram tranquil del carrer de Sant Antoni, la rua també ha anat seguint per la plaça de Jaume de Mercè i el passeig Vilanova fins al carrer de Roca Crespa i allí mateix han girat en direcció cap a la plaça del Mercat. Durant el recorregut, l'organització també ha col·locat lavabos i urinaris per tal d'atendre el volum de gent que ha participat tant a la mateixa rua com al públic assistent. I un cop acabat aquest esdeveniment, aquesta rua de dissabte, l'embalat del Mercat també ha acollit el tradicional ball amb aquesta ocasió amb els grups Fem Versions i Rocktàmbuls. I pel que fa a diumenge, un diumenge de comparses a Cubelles, una jornada en la que hi participaven les afes de les tres escoles de Cubelles, Charlie Rivel, Bora del Mar i Maricel i la Llar d'Infants La Draga, i que sortien totes juntes, aquesta vegada com a novetat, totes sortien des del mateix punt, concretament des de la plaça de la Fita, a les 11 del matí. I un any més, els comparsers i comparseres van sortir vestits per l'ocasió, amb elements típics com ara el mantó, els clavells, la barretina, el mocador o el farcell on hi han posat els seus carmels. Les diferents parelles i grups de comparsa han recorregut els carrers del centre de la vila, han saltat, ballat, com és tradició, i les quatre banderes amb els infants i les seves famílies han descansat a mig matí a la plaça del Mercat per esmorzar i seguidament han tornat a reprendre aquestes comparses que s'han tancat amb la batalla final que s'ha fet un any més a la plaça de la vila. Va ser aleshores quan es va poder veure aquests mantons ben tibats per tal de protegir-se dels carmels d'aquesta batalla final. Un carnaval de Cubelles que, recordem, es tanca aquest dimecres de cendra amb l'habitual enterro de la sardina.
Ja s'està construint el pou que ha d'evitar inundacions als carrers paral·lels del passeig marítim. Es tracta de la segona fase d'unes obres que han de solucionar els problemes d'acumulació d'aigua de pluja que s'han anat incrementant, sobretot des de la reforma del passeig marítim. Quan aquest sistema entri en funcionament, l'aigua de pluja s'acumularà dins d'un pou i d'allà es bombarà cap al torrent de Santa Maria, evitant d'aquesta manera les inundacions que fins ara en alguna ocasió s'havien arribat a allargar durant uns dies. El regidor d'Infraestructures i Espai Públic, Josep Maria Auguer, ha explicat així la finalitat de l'obra.
A partir de les obres del passeig marítim han empitjorat doncs, aquest tram final del carrer Girona i doncs, hi han greus problemes d'acumulació d'aigua. Es va fer una primera fase que consistia en fer la rasa entre el pluvial i el futur tanc de tempesta o pou per treure aquesta aigua. I ara doncs, el que fem és l'excavació d'aquest pou i la instal·lació de les bombes per fer el bombament d'aquesta acumulació d'aigua i enviar-lo fins aquí al torrent de Santa Maria.
El pou i el sistema de bombament reduiran aquests problemes d'inundació més habituals, tot i que el regidor Josep Maria Auguer també ha admès que en casos de pluges torrencials que acumulin molta pluja en poca estona, seran més complicats d'absorbir per aquest sistema.
Aquestes obres tenen un cost aproximat d'uns 230.000 euros, si no recordo malament, i el temps doncs, per executar-les ha d'estar acabat abans de Setmana Santa. I al final doncs, intentarem resoldre d'una vegada per totes doncs, aquests problemes que tenim cada vegada que plou. Això no vol dir que el 100% de vegades no queden resoltes perquè el règim de pluges que tenim doncs, al Mediterrani, a Cubelles i tots els pobles de la costa estar situats pràcticament a cota zero, doncs ja sabem doncs, que és complicat.
Amb tot, la intenció és que l'obra estigui enllestida per Setmana Santa. L'Ajuntament ha estat replantant aquests dies més d'una cinquantena d'arbres. L'objectiu és substituir els exemplars que han mort durant els darrers dos anys per culpa de la sequera. La Mancomunitat Tegar ha estat plantant aquests arbres a diferents espais del municipi, com ara el nucli antic, a la zona de Santa Maria, a la Mota de Sant Pere i a les Salines. Les espècies escollides inclouen plataners, lladoners, eucaliptus, acàcies i pereres, entre altres. Segons el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, en Josep Maria Auguer, s'ha aprofitat la temporada més favorable pels arbres i també ara que hi ha menys restriccions per la sequera.
Els dos últims anys pràcticament no s'ha fet aquesta reposició d'arbrat pel tema de la sequera i sobretot l'any passat teníem molts arbres ja, com s'ha vist, no? Doncs que han patit molt i s'ha aprofitat aquesta, entre cometes, petita millora hidràulica de les reserves per poder fer aquest canvi doncs, o aquest replantejament d'aquest arbrat. Es replantaran una seixantena d'arbres al llarg de tot el municipi.
L'objectiu del govern municipal amb el canvi de tots aquests arbres és, sobretot, millorar els espais d'ombra en diversos indrets de cara al futur.
La programació del 8 de març a Cubelles ofereix un ampli programa d'activitats. De fet, activitats que ja es van iniciar aquest dilluns, 3 de març, amb un taller de plantes a dones als horts comunitaris de Can Travem. Una activitat que combina jardineria i simbologia per celebrar la feminitat i la connexió amb la terra. A més, des d'aquest dilluns passat i fins al 29 de març es podrà visitar també una exposició fotogràfica titulada Dones del món, d'Àngels Ferrer i Rovira, a la Biblioteca mossèn Joan Avinyó, amb visites guiades els dimecres 5, 12 i 19 de març. Les activitats continuaran doncs, aquest dimarts, dia 4 de març, amb un altre taller, en aquest cas d'empoderament femení i de defensa personal, que es portarà a terme al Centre Violeta. Mentre que a la Biblioteca mossèn Joan Avinyó hi haurà també una sessió titulada Contes de nenes valentes, dirigida a famílies amb infants a partir de 4 anys. Dimecres 5 de març, el Centre Violeta acollirà un taller d'art-teràpia per fomentar el creixement personal i la connexió entre dones a través de l'expressió artística. Ràdio Cubelles ha pogut parlar amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Cubelles. Hem pogut parlar, doncs, amb la Núria Planes. Així mateix s'expressava ella mateixa sobre aquests actes del 8 de març.
L'objectiu és el de, bueno, de... No és tant de reivindicar, perquè el dia 8 de març ja està com a molt interioritzat dins de tots els nostres calendaris. No es tracta tant de reivindicar, però sí de ficar en valor, doncs, a totes les dones i tota la feina que s'ha fet durant aquests anys i la que encara queda per fer per aconseguir una igualtat efectiva, doncs, amb els drets laborals, amb totes les coses, amb l'esport, amb tots els àmbits. I llavors no es tracta tant de reivindicar una cosa en concret, sinó en posar en valor les coses que s'han aconseguit i les que encara queden per aconseguir.
Si repassem alguns dels actes en commemoració d'aquest 8 de març, podem apuntar, doncs, que aquest dijous 6 de març hi haurà un grup de lectura feminista que al voltant del llibre Mujeres i Poder parlaran, doncs, d'obres de Mari Vir a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó, i que divendres 7 de març el Centre Violeta també serà l'escenari d'un debat sobre dones i humor i també d'un taller d'escriptura creativa per a aquelles persones que vulguin explorar la seva capacitat narrativa. Concretament, l'acte central, però, de la jornada del 8 de març serà aquest dissabte, amb la lectura del manifest institucional a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, un acte que comptarà amb l'actuació del Cor Lirare i dels Castellers del Foix. A més, Cubelles també coorganitza la jornada comarcal de la commemoració del 8 de març a la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, juntament amb el Consell Comarcal del Garraf i amb els ajuntaments d'Olivella i Canyelles. La commemoració comarcal s'iniciarà amb una caminada reivindicativa a les 9 del matí i seguirà amb una visita guiada sobre la història de les dones a la Masia, la lectura del manifest institucional i un taller sobre els drets laborals de les dones. La jornada es tancarà amb un dinar gratuït i un concert en directe. Per garantir la participació de totes les dones, es disposarà d'un servei concilia per a l'atenció dels infants durant les diferents activitats. No cal inscripció prèvia per cap de les activitats del 8 de març, excepte per les activitats comarcals. En aquest cas, les persones interessades han d'enviar directament un WhatsApp al Centre Violeta, al 629-04-2603, i demanar, doncs, aquest servei concilia, com deia, pel que fa als actes comarcals d'aquest 8 de març.
L'Ajuntament oferirà un casal gratuït per als infants durant la Setmana Santa. Les famílies que hi estiguin interessades ja poden inscriure's a aquest casal vinculat a l'Espai Concilia, que es farà els dies 14, 15 i 16 d'abril. L'Ajuntament de Cubelles, mitjançant el servei de l'Espai Concilia, posa en marxa aquest casal de primavera gratuït, que és una iniciativa que va destinada, sobretot, a permetre la conciliació de les famílies durant les vacances escolars d'aquells dies. El casal va adreçat a qualsevol família, amb infants de 3 a 14 anys, i es farà, repetim, els dies 14, 15 i 16 d'abril, en horari de 9 del matí a 2 del migdia, a la sala sociocultural, ubicada al carrer Nou, al costat de l'escola Charlie Rivel. Aquesta activitat ofereix un espai d'oci i de lleure educatiu per als infants, i està pensat aquest casal sobretot per a la que les famílies puguin compaginar millor la vida personal i laboral. Les persones, les famílies que estiguin interessades ja poden fer la seva inscripció. Per fer-ho, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf, a l'enllaç de l'Espai Concilia. Un cop registrats, es pot sol·licitar el servei ja mitjançant el correu electrònic i el telèfon que estan habilitats.
Dos amics, una passió. Aquest és el títol de l'exposició conjunta de Pere Casanovas i Albert Canal. Es tracta d'una mostra que s'inaugurarà aquest divendres 7 de març. Serà a la sala d'exposicions del Centre Social la que acollirà, com dèiem, aquesta mostra dels dos artistes a partir d'aquest divendres 7 de març i fins al dia 31 de març. Pere Casanovas i Albert Canal són dos amics que comparteixen la passió per l'art. Casanovas és un dels artistes locals que integren l'entitat Crea Cubelles. A través d'aquest grup d'artistes ha teixit complicitats amb gent d'altres espais i que treballa en variades disciplines. Ve del món del disseny. De fet, era dissenyador industrial fins que es va jubilar. En una entrevista a aquesta emissora municipal, la Ràdio Cubelles, Pere Casanovas ha parlat a la mostra i també del seu amic, l'Albert Canal del Berguedà, que és apassionat del món dels trens. El destí ha fet que els dos amics, que van patir problemes de salut, s'hagin curat, i aquest ha estat el fet que els ha portat a compartir aquesta mostra i, per tant, a compartir aquesta passió pel món artístic. Una exposició que es podrà veure, com dèiem, a partir d'aquest divendres 7 de març, quan s'inaugurarà, com dèiem, aquesta exposició de Pere Casanovas. Escoltem què ens explicava al llarg d'una entrevista aquí a l'emissora municipal.
Aquesta, com que era... Ens presentem dos amics, com diu el títol, dos amics i una passió. Som dos amics que hem tingut problemes de salut i que sempre parlàvem de que potser seria un problema i que no arribaríem a tenir una trajectòria vital per fer una exposició els dos. Però coses del destí, els dos ens hem curat, estem molt bé tots dos, i no hem volgut deixar més temps. Així que ell no sé què portarà, si una àrea de trens, perquè ell està, és molt interessant el que fa ell, perquè està pintant tots els trens del Berguedà, ell viu allà, és d'allà.
Dos amics, una passió. Aquest és el títol de l'exposició conjunta de Pere Casanovas i Albert Canal. Es tracta d'una mostra que s'inaugurarà aquest divendres 7 de març. Serà a la sala d'exposicions del Centre Social la que acollirà, com dèiem, aquesta mostra dels dos artistes a partir d'aquest divendres 7 de març i fins al dia 31 de març. Pere Casanovas i Albert Canal són dos amics que comparteixen la passió per l'art. Casanovas és un dels artistes locals que integren l'entitat Crea Cubelles. A través d'aquest grup d'artistes ha teixit complicitats amb gent d'altres espais i que treballa en variades disciplines. Ve del món del disseny. De fet, era dissenyador industrial fins que es va jubilar. En una entrevista a aquesta emissora municipal, la Ràdio Cubelles, Pere Casanovas ha parlat a la mostra i també del seu amic, l'Albert Canal del Berguedà, que és apassionat del món dels trens. El destí ha fet que els dos amics, que van patir problemes de salut, s'hagin curat, i aquest ha estat el fet que els ha portat a compartir aquesta mostra i, per tant, a compartir aquesta passió pel món artístic. Una exposició que es podrà veure, com dèiem, a partir d'aquest divendres 7 de març, quan s'inaugurarà, com dèiem, aquesta exposició de Pere Casanovas. Escoltem què ens explicava al llarg d'una entrevista aquí a l'emissora municipal.
Aquesta, com que era... Ens presentem dos amics, com diu el títol, dos amics i una passió. Som dos amics que hem tingut problemes de salut i que sempre parlàvem de que potser seria un problema i que no arribaríem a tenir una trajectòria vital per fer una exposició els dos. Però coses del destí, els dos ens hem curat, estem molt bé tots dos, i no hem volgut deixar més temps. Així que ell no sé què portarà, si una àrea de trens, perquè ell està, és molt interessant el que fa ell, perquè està pintant tots els trens del Berguedà, ell viu allà, és d'allà.
L'exposició estarà dividida en dues parts. Casanovas farà un homenatge a Cubelles i oferirà quadres de fets i llocs del municipi. Així mateix ho ha explicat al llarg d'aquesta entrevista mantinguda a l'emissora municipal.
I jo he pensat, doncs, que faria el meu homenatge a Cubelles, perquè penso que no he fet mai una exposició orientada als nostres racons i paisatges. Així que n'hi ha algun que no ho és, però bueno, tots són quadres al voltant de coses i fets que ens han passat a Cubelles, del castell, de les platges, que són un tema que dura sempre, les platges a l'estiu, a l'hivern, el temporal Glòria.
L'entrevista sencera es pot recuperar a la carta des del nostre portal web radiocubelles.cat.
Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
Ràdio Cubelles.
Escolta, tu on està el ganivet del pa i la fusta? No, no el trobo. Agafa el formatge de la nevera que es vagi temperant aquí fora, que vagi agafant el tiempo.
Rots de tres pams, no toca pas a la boca. Directe a la gola, dic que directe a la gola. Abans que sigui buit, aquí qui no corre bola. Fins que siguis tip, ni Fanta ni Coca-Cola. Omplen el porró, directe de la bota. La pedra s'enfonsa, però saps que el suro flota. Omplen el porró, directe de la bota. Vi de pagès i d'un bon empel de soca. Passa el porró cap a l'esquerra. Passa el porró cap a l'esquerra. S'ha d'emplar.
camiseta amb un rajolí de vi. L'avi me'l demana i només li puc dir que sí. Es buida el porró mentre es talla el bon pernil. World time something, com va que aquest és l'estil. En tomata i porró, fuet i olor carbó. Està fet per mi, aquí em quedo jo. Volen el bon oli i el busquen des de Plutó. L'embotit de Cal Pagès, jo ja sé que és el millor. S'ha d'emplenar, uoi. S'emplenarà, van drinning, 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 cap a l'esquerra, yeah. S'ha de passar, s'ha de buidar, uoi. El cuidarà, van drinning, 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 però per ningú no, yeah. No em pot faltar. Paro, passa el porró cap a l'esquerra, passa el porró cap a l'esquerra, s'ha d'emplenar, uoi. El cuidarà, van drinning, 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 passa el porró cap a l'esquerra, passa el porró cap a l'esquerra, s'ha d'emplenar, uoi. El cuidarà, van drinning, 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 drinning.
Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
L'entrevista.
La regidoria de joventut ha contractat uns educadors de carrer per combatre l'incivisme a l'exterior de l'espai jove. Ara ja fa unes setmanes que aquesta iniciativa està en marxa i per valorar-ne el resultat i repassar també altres qüestions de joventut i a més de la regidoria d'integració europea, avui hem convidat aquí a l'entrevista audiovisual el responsable polític, el regidor d'aquestes àrees, que és en Pau Rodríguez. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, un plaer estar aquí.
I bé, en aquestes entrevistes al canal de YouTube repassem amb els regidors de govern el fer una mica de balanç del que porten ara de mandat i els projectes que tenen en mans en les seves regidories. Comencem en el cas de Pau Rodríguez per joventut i per aquesta contractació que és més recent, ara entre final del 2024 i principi del 2025, d'aquests educadors de carrer amb l'objectiu de combatre aquest incivisme que havíeu detectat a l'exterior de l'espai jove. Ara que ja fa unes setmanes que està en marxa, quina valoració en feu? Ha complert l'objectiu que teníeu?
No, la veritat que haig de dir que no, fer una, així una mica de com va començar tot això, no? Vam tenir uns problemes d'incivisme bastant greus a lo que és als voltants de l'espai jove, es centraven molt a la porta. Amb això tampoc vull criminalitzar tampoc als joves, dic, perquè són una minoria, i això vull recalcar molt, que són una minoria els joves, no?, que havien creat aquests problemes d'incivisme, de brutícia, de soroll, de consum de substàncies, són una minoria, però que entre la pressió policial que portem des de desembre, la pressió amb els educadors de carrer, a l'agafar vincle amb els joves, hem aconseguit reduir, o sigui, portem pràcticament tot el mes, amb molt poc, amb pràcticament les incidències són zero, o sigui que això és un... d'haver incidències pràcticament a diari o cada tarda, hem passat de moltes incidències a pràcticament cap, i això al final ens ha fet, no, posar-hi mitjans, recursos econòmics, recursos humans, recursos policials, ha fet que la cosa vagi a disminueixi molt significativament, i que per tant valorem molt positivament el projecte dels educadors de carrer. Educadors de carrer que segurament haurem de fer aquesta continuïtat, o sigui, des de la regidoria hem vist que ha funcionat bé a l'espai jove i als voltants, i ho volem extendre també, doncs, amb altres barris, amb altres sectors del municipi on també tenim, doncs, punts conflictius, punts d'incivisme que la policia local ja ens ha traspassat i que per tant aquests educadors doncs, també actuaran amb altres bandes de, del municipi. Això és una, jo crec, una cosa que no havíem anunciat, que anuncio avui. Problemes també, no? com dèiem, amb joves i amb no tan joves, i a més són perfils, no? Això també vull recalcar, que els joves que teníem allà eren perfils molt de serveis socials, que també doncs, se'ls ha de saber comunicar i ensenyar els canals on hi poden anar aquelles persones per tal de reconduir també situacions que la veritat és que són bastant, diguéssim, bueno, que s'han d'intentar reconduir, i la vessant policial està molt bé, però també aquí serveis socials també han d'actuar, perquè molts són menors d'edat i també tenen problemes a casa, i per tant, o sigui, també els hem, des de les institucions públiques ens hem d'acostar d'una altra manera i els hem d'intentar doncs, posar i abocar els recursos que faci necessari.
Perquè havíeu detectat que això afectava, no sé si el funcionament
sí,
de
suposar,
les joves,
per suposar,
si havia doncs, sí, sí. Abans de conflicte amb els veïns, la proximitat amb l'escola, no?
Bueno, per una banda teníem les problemàtiques de funcionament de l'espai, del propi espai, del propi equipament municipal, on els joves no s'acostaven tant perquè veien un públic o uns perfils que no agradaven, és així de clar, i per tant que aquestes persones ja no hi vinguin, o perquè al final jo també dic que el problema l'acabem traslladant, eh? Intentem, és veritat que intentem solucionar els perfils aquests per intentar doncs, involucrar-los amb activitats esportives, amb activitats lúdiques que amb ells els interessi, però molts és veritat que és complicat poder revertir certes situacions i certes conductes, tot i que si treballes, està treballant amb els educadors, amb la psicòloga per una altra banda, i també amb la pressió policial, no? Ara estem veient que aquests perfils s'estan comportant més i d'altres que ja no venen per aquesta pressió policial i aquesta pressió per part dels educadors, i per tant el que estem observant és que ha disminuït, ha incrementat també el públic allà a l'espai jove, els usuaris que havien vingut des d'un principi ara tornen a venir i tornen també a recuperar l'espai, i per una altra banda els veïns també que he pogut parlar i que parlo diàriament, setmanalment amb ells, perquè també és un tema que em preocupava, vull dir, al final tenim un equipament nou que porta des del març del 23 i això ha de ser compatible també amb les viandes que tenim al costat, de que totes les activitats es puguin desenvolupar, tota l'activitat es pugui desenvolupar sense cap problema, i això és primordial per nosaltres com a govern, com a regidoria de joventut. I per una banda sí que hem vist també doncs, que els veïns han agraït molt aquesta iniciativa dels educadors de carrer, de la presència policial més a diari, més a les tardes, i per tant jo crec que ara estem en una situació, en un punt bastant bo, bastant equilibrat, on com deia, no, els usuaris doncs, que no venien ara tornen a venir, i els veïns la veritat que també estan contents i així m'ho han fet arribar.
Mm-hmm. Perquè entenem també que l'ús de l'espai jove també té un reglament, no? Una normativa, suposo, en què bé, sí que és, entenc que s'adapta, és flexible, no? Perquè els joves s'hi sentin a gust,
sí,
però
sí,
vaja, sí. També suposo que hi ha comportaments que no hi estan.
Bueno, o sigui, nosaltres intentem, al final, tots hem passat per l'adolescència, sabem que és una etapa complicada, és una etapa, no?, que a nivell hormonal, a nivell de l'insti, bueno, és complicada, no? I amb 16 anys o 14 o 15, doncs és tenim les hormones revolucionades i costa una mica, no? Però sempre s'han de posar límits, o sigui, mira que l'espai jove és un espai molt és d'accés lliure, on poden fer qualsevol tipus d'activitat, no? Ara jo crec que intentarem més en matèria, no? Però que al final quan hi ha comportaments que afecten el desenvolupament de l'espai i el desenvolupament de les persones que hi ha allà del grup, pues al final els educadors, els dinamitzadors han de posar un límit, i el límit el marquen molt bé, no? I com deies, el reglament aquest no el teníem fet, o sigui, ja el tenim fet perquè estàvem parlant d'un equipament nou que per tant no tenia reglament, perquè passàvem d'un espai jove que era una sala una mica més gran que amb la que ens trobem, amb un equipament molt més gran, amb quatre sales, amb molt més personal, o sigui, passàvem d'un dinamitzador i una tècnica de joventut a dos dinamitzadors, dos educadors de carrer, una psicòloga, ara incorporarem un tècnic, a les tècniques del Consell Comarcal, les referents, o sigui, estem parlant d'una plantilla de més de 10 persones, no tots els dies, però sí que setmanalment, i això també fa doncs, que l'espai sigui molt més gran, que s'hagi de coordinar molt més, que hagi d'haver un reglament que ordeni, no?, totes aquestes activitats, però bueno, estem jo crec, crec que les properes setmanes tindrem aprovat aquest reglament que també doncs, incorporarà coses com el tema de les begudes energètiques, no? Que també és una cosa que estem treballant i que hem treballat aquest carnaval, que portem treballant també o que porten treballant també molt bé des del TRACA, des del Consell Comarcal, amb el Lluís, amb el referent. I una de les novetats que incorporem, jo crec que, perquè al final un reglament és molt de paperassa i molta normativa, però una de les coses que inclourem és la prohibició d'entrar i de consumir begudes energètiques dintre de l'espai, perquè creiem que quan els joves, a més, al final estem parlant d'una beguda que és perjudicial o que considerem que és perjudicial per l'excés de sucres, de cafeïna i tal, la retirem i, per tant, amb el nou reglament també doncs, evitarem que els joves doncs, consumeixin dintre d'aquest espai doncs, aquest tipus de begudes.
Haurà de passar pel ple aquest reglament? O...
Sí, haurà de passar per ple. Hi ha una comissió amb una persona de l'oposició, una persona del govern, de l'oposició encara no està escollida. Nosaltres vam decidir, ho vam traslladar a l'oposició i serà l'oposició qui hagi d'escollir aquest representant. I entre l'oposició i govern i a nivell tècnic doncs mirarem de que aquest reglament sigui el més representatiu i el més garantista possible.
Bé, també doncs, pel que fa al dia a dia de l'Espai Jove, hi ha diverses activitats setmanals que es van doncs, oferint. També recordem que des de la tardor, per exemple, s'ha estrenat el podcast Espai, i de fet doncs, des de la ràdio hem col·laborat perquè es disposi, no?, també d'eines per fer la ràdio del segle XXI, que tothom coneix com a podcast, però vaja... No sé,
bueno, és una obertura, ràdio, no? Jo crec que també està bé traslladar la ràdio fora d'aquests estudis, perquè al final, o sigui, és com els projectes de les escoles. Quan comencen des de joves o des de petits a posar-se davant d'un micro, a poder parlar, a poder tractar temes d'actualitat, o sigui, jo crec que és una cosa superxula, supercreativa, que fa que els joves doncs, també s'empoderin i puguin dir la seva davant d'un micro i que també la gent els hi pugui escoltar, no? I llavors aquesta iniciativa la vam començar a finals de l'any passat, em sembla que va ser el setembre-octubre aproximadament, on la ràdio va obrir doncs, un altre espai, o sigui, no deixa de ser un estudi com aquest, menys professional, però amb un espai, amb un públic diferent, que està sobretot adreçat a públic jove. I llavors està anant molt bé perquè, a més, nosaltres hem pogut crear un programa propi, que es diu L'Espai, un programa que dinamitzen directament o que dinamitzem directament des de l'Espai Jove, amb la Txell i amb el Pau, els dos dinamitzadors de l'Espai Jove, i que també donem l'oportunitat a que d'altres joves que vulguin crear un programa, que vulguin crear un espai de debat, un espai de reflexió, de poder, doncs, com deia, que puguin dir la seva, és una oportunitat molt bona, no?, d'apropar-nos amb ells, perquè a vegades costa, no?, que els joves potser s'apropin directament a la ràdio, llavors la ràdio s'apropa als joves, no?, i jo crec que això és una cosa molt positiva. La ràdio del segle XXI, perquè també se'n parla molt d'aquests, més que d'un programa de ràdio, dels podcasts, no?, de pues, tombar-se en un sofà amb un micro i amb un vídeo, amb una càmera i poder, no?, doncs, debatre sobre certs temes. Jo crec que és una cosa molt xula, que està funcionant bé, que l'hem d'acabar també de donar-li un impuls, perquè ara és veritat que està una mica més parada, però que hem d'impulsar, i sobretot hem de donar l'oportunitat a que els joves s'empoderin i siguin ells els que creïn aquest contingut propi, que creïn programes i que ens demandin doncs aquest espai. Jo ho veig superbé, o sigui, jo crec que s'està fent una molt bona feina des de la regidoria de comunicació i també des de la ràdio Cubelles per apropar la ràdio a la ciutadania i per, sobretot per actualitzar-la, perquè al final estem veient, no?, com tot avança passos agigantados i que tot requereix actualitzar-se, no?, com aquest estudi amb una càmera o com els estudis que teniu en vídeo, i jo crec que és una cosa molt positiva i que traurà molts bons fruits, jo crec que sí.
I pel que fa a l'oferta d'activitats, l'Espai Jove ara per ara no té, diguéssim, una programació estable, no? Es va adaptant també una mica a les necessitats.
Sí, a les necessitats i a les demandes, exacte, una mica és això. O sigui, nosaltres a les tardes sí que tenim diferents espais i diferents activitats, però principalment tenim una sala que és d'accés lliure amb els dinamitzadors, i després sí que puntualment doncs, fem des del format C que va acabar fa unes setmanes. O sigui, al final el que intentem és fer diferents programacions, diferents activitats, diferents formacions per intentar cobrir el màxim de perfils juvenils, o sigui, perquè tenim el jove que vindrà cada tarda a gaudir doncs, de la sala oberta que tenim, però hi ha d'altres que vindran perquè tenen una necessitat de currículum, perquè volen marxar d'Erasmus, perquè volen gravar un podcast de ràdio. O sigui, el que intentem és oferir una sèrie d'activitats diverses o informatives, i que aquí el jove doncs, es senti representat i utilitzi el servei com el vulgui utilitzar, o per exemple que el puguin venir, que tinguin la necessitat de parlar doncs, amb la psicòloga. Estem parlant també, no, del servei d'escolta jove, una psicòloga que la tenim, que també va ser una cosa que vam impulsar quan vaig entrar, que va ser augmentar les hores d'atenció al públic de 25 a jornada completa, 35 hores setmanals, per donar una atenció molt més ràpida, molt més eficaç, no? Ara estem donant, jo sempre dic, no, que tu vas a la Seguretat Social a demanar una hora amb la psicòloga i que pots trigar 3-4 mesos com a mínim d'ahir per arriba. Nosaltres estem donant cites en 2-3 dies, no perquè no hi hagi demanda, sinó perquè el servei és superdirecte i podem incidir a vegades, doncs, el que et dic, 2-3 dies com a màxim per donar cita. Uh-huh. I això ens permet donar un servei de qualitat, un servei ràpid, un servei eficaç cap al jove i un servei sobretot molt fiable, no, d'atenció molt de tu a tu. Uh-huh. I sobretot gratuïta, que no tothom, al final jo crec que la salut mental o l'accés a la salut mental, a un psicòleg, ho hauríem de tenir, o sigui, l'accés hauria de ser universal i per tothom. Això és el que intentem garantir nosaltres.
I en col·laboració també amb altres regidories, per exemple, ara durant aquestes últimes setmanes es va oferir les aules d'estudi, no? Col·laboració amb la biblioteca, sí, que suposo que és una necessitat, no? També sí, que reclamen molts joves, o l'espai de coworking, o de poder anar a fer feines o, sí, o treballs, no?
També, bueno, és el que dèiem, intentem atendre el màxim de públic i el màxim de perfils possibles, no? Vam posar en marxa aquestes aules d'estudi ja l'any passat a la biblioteca fins a les 11... Bueno, vam provar fins a les 12, aquest any és fins a les 11 de la nit, i la veritat que van funcionar molt bé, molt bé, perquè la veritat que les instal·lacions de la biblioteca també, no, estan en un punt del municipi que és molt accessible, tant amb cotxe com amb transport públic, i llavors això ens permet que molts joves puguin accedir, puguin anar a estudiar fins a mitjanit, pràcticament, amb un horari molt ampli de dies de la setmana. També tenen aquest servei a l'Espai Jove, o sigui, no de nit, però sí que la resta de la setmana fins les 8 del vespre. I per una altra banda també vam incorporar, que ho vam posar al pla de mandat, i també era una demanda i una iniciativa que jo pròpiament com a regidor de joventut volia tirar endavant, que era un espai de coworking únic i exclusivament per joves, un espai de treball compartit on els joves que tinguin projectes d'empreses, d'iniciatives, doncs, poguessin anar allà i tinguessin un espai, doncs, amb un espai tranquil per treballar, però també un espai connectat amb wifi, amb totes les necessitats que puguin demandar, gratuït a més, o sigui, també és un espai gratuït que oferim als i les joves, que està funcionant molt bé. Actualment tenim 3 joves, o sigui, hem incrementat també un jove més que ara està desenvolupant un projecte nou, i estem acabant de veure com encaim aquest any, perquè volem fer una campanya molt més àmplia per donar a conèixer aquest servei, que jo crec que encara no és molt conegut, aquest espai de coworking allà a l'Espai Jove, i que estem esperant, jo crec, al setembre-octubre per fer un llançament d'una campanya molt més potent i perquè més joves, doncs, al municipi puguin accedir a aquest servei. Mm.
I després, si fem una visió més general, sí que hi ha, doncs, com 3 preocupacions en diferents etapes de joves, no?
Sí.
Que crec que serien importants, no? Una primera, potser el sector educatiu, no? En una etapa més primerenca, educació secundària obligatòria i postobligatoris, que bé, es preocupa tant a famílies com a molts joves. Quines sortides tenen a Cubelles? En una segona etapa més, les possibilitats d'oci, no? També, que hi ha a Cubelles, sabem que és una preocupació important per molts joves, i després ja en una tercera etapa potser l'habitatge, no? L'accés a l'habitatge. Així que amb això ens podríem estendre moltíssim, no? Sí, amb aquestes 3 qüestions, però sí que com veu, aquestes 3 potes, no? que preocupen especialment a les edats més joves de la vila, i quines vies hi ha, no?
No, i em preocupa a mi també, no? Perquè jo també no deixo de tenir 22 anys, jo em considero jove, i també em preocupa...
T'hi consideres i ho ets,
I soc. I em preocupa molt el tema de l'habitatge, perquè crec que tenim un problema amb l'habitatge. I no ens podem amagar ni jo crec que tampoc, o sigui, ens hem de posar amb el tema de l'habitatge. Jo crec que hem començat, no, amb aquesta promoció de 124 habitatges de protecció oficial que aniran ubicats allà a la Mota, que esperem, doncs, que al mes de maig, finals d'aquest any, abans d'acabar l'any, doncs els puguem tenir finalitzat i entregats, no? I jo crec que no és la solució definitiva, però jo crec que és un començament, no? Tenir aquesta primera promoció d'habitatges que una gran part va reservada a joves, i per tant que tindran la possibilitat d'accedir a un habitatge de qualitat, un habitatge digne i un habitatge amb un preu de lloguer assequible. Però jo crec que hem de continuar amb aquestes polítiques d'habitatge social. Hem de continuar també parlant de limitar el preu del lloguer. O sigui, qualsevol que entra en qualsevol plataforma immobiliària del municipi, bueno, no diré noms, però qualsevol plataforma veu la barbaritat que estan demanant per un pis de 100 metres o 120 metres quadrats. Estan demanant barbaritats, o directament et diuen, mira, Pau, fins al maig, que a partir de juny t'havia de cobrar 3.000 euros o 4.000 euros al mes. Això ho he vist, eh? O sigui, barbaritats des de 1.500...
Sí, bueno, si no, es troben 1.000 euros a la setmana.
Exacte, per això t'estan demanant 4.000 euros al mes. O sigui, a banda de la poca oferta que hi ha, no? Se junta una demanda altíssima que tenim al municipi de lloguer amb una poca oferta. Llavors, jo crec que hem de ser ambiciosos i hem de limitar, per una banda, aquest preu de lloguer. Hem de seguir construint habitatge social, ja sigui per part de la Generalitat, que també amb el nou govern encapçalat pel president Illa és una prioritat construir, no? Ja ho van anunciar fa unes setmanes, la construcció de 40.000, si no m'equivoco la xifra, 40.000 habitatges, no, però molts habitatges, de fet, ja estan buscant diferents emplaçaments, diferents terrenys a diferents municipis. Cubelles també ens haurem de sumar i oferirem també, doncs, terrenys municipals per poder edificar, doncs, habitatge social. I per una altra banda, el tema que va molt lligat a això, no? El tema del treball, de la feina, no? Que també a vegades, doncs, paguem molt aquest país del sector serveis, que tampoc és el que més ens agradaria. Jo crec que hem d'apostar més per la indústria, no? I una oportunitat que tenim que se'ns ve d'aquí poc és la plataforma logística, no? Amb més de 500 llocs de treball. Jocs de treball que normalment els jocs de treball que estan relacionats amb indústria, amb innovació, són de treball ben remunerats i amb bones condicions laborals. I per tant jo crec que serà una oportunitat per molts joves, no, de que puguin accedir al sector de la logística, al sector, no, de la innovació, amb aquesta nova plataforma logística, que, com deia, més de 500 llocs de treball, que també serà i brindarà una oportunitat per molts joves del municipi de que puguin accedir a un treball de qualitat, a un treball digne, a un treball, doncs, ben pagat. Però bueno, jo crec que hem de seguir treballant, hem de seguir, jo crec que, potenciant també el que és el polígon industrial de les Salines per industrialitzar-lo més. Jo crec que també hem de treure a talent, hem de trobar empreses perquè puguin venir a posar-se, a instal·lar-se al nostre municipi. I també, doncs, tenim diferents empreses com el càmping de luxe, que també, doncs, més del sector serveis, però que també crearà llocs de treball, i que per tant al final, si tens totes les condicions, doncs tens també més facilitat per poder accedir al mercat de l'habitatge i al mercat laboral. I per una altra banda, el tema de l'oci, no? Que també
sí,
comentaves,
el tema de
que és una mica, clar, el municipi que tenim
I
té unes...
I no vull dir només...
Oci nocturn, sí, de discoteca, això, que ja l'havíem tingut fa anys, però...
Però no només això, no hi ha un gimnàs, per exemple, tampoc. Sí, també sí. Hi hauria molta gent jove potser interessada anar al gimnàs, sí, sí. No? Posar-se en forma...
Hi ha moltes necessitats del municipi, hi ha moltes coses que s'han de treballar i que jo crec que aquesta legislatura, doncs, no es podran fer, però jo crec que el gimnàs municipal hauria de ser una prioritat per aquest govern.
Amb la piscina, com...
Sí, sí, un gimnàs com podem trobar a Vilanova, podem trobar a Calafell. Jo crec que amb això ens hauríem de posar més les piles i hauríem d'avançar més, perquè a més és una reclamació per part de tothom, per part dels joves, però també per part de la resta de la població. Jo crec que un municipi de 20.000 habitants té aquesta necessitat, doncs, de tenir un gimnàs municipal, però també, per exemple, tenir un teatre. No tenim un teatre tampoc on es puguin fer, doncs, des de cinema, des de...
Obert, no el tenim.
Bueno,
el tenim, però està tancat.
Però no el tenim en funcionament, no? I a mi m'agrada molt fixar-me en Sant Pere de Riba. Jo crec que Sant Pere de Riba és un referent, no? Com ha pogut doncs, inaugurar recentment el Teatre La Bòbila, a les Roquetes, no? Activitat cultural, amb uns equipaments esportius també molt potents. Jo crec que s'estan fent canvis, s'estan fent passes, no? També en revertir doncs, aquestes deficiències, que queda molt camí per fer, que jo crec que caldrà una altra, que caldrà, perquè aquests projectes grans com pot ser un teatre, pot ser un gimnàs municipal, calen de més temps, perquè en una legislatura la veritat és que entre que arribes, entre que t'assientes, i sobretot els que acabem d'arribar, que som nous, el primer any és veritat que és una mica d'acabar d'adaptar-te, però jo crec que necessitarem més temps i més anys per tirar doncs, projectes endavant que s'estan treballant, però que les hem d'impulsar encara més, aquest tipus de projectes. Totalment d'acord amb el tema de l'oci doncs, esportiu, de cultural, nocturn també, però bueno, que s'està treballant, que hem de fer encara més passes i que en ello estamos.
Bé, recordem també que Pau Rodríguez és responsable de la regidoria d'integració europea i fons Next Generation. No sé si hi ha projectes d'aquests que potser ja han anat posant sobre la taula o que la gent pot veure en el pla de mà, que es podrien activar més o accelerar fins i tot doncs, amb ajuda, no, europea, amb fons d'aquests Next Generation o amb algunes línies que puguin arribar de finançament exterior.
Sí, nosaltres quan vaig entrar a la regidoria, clar, estem parlant d'una regidoria amb pocs recursos econòmics i amb pocs recursos humans, parlo de la regidoria d'integració europea i Next Generation, però és veritat que tenim l'avantatge de que actualment el Partit Socialista està governant la Generalitat i això també ens dona a la Generalitat i també a l'Ajuntament de Cubelles i per això també ens dona aquesta visibilitat. Fa unes setmanes, al mes de desembre, si no m'equivoco, el conseller Duc va visitar Cubelles. No només va quedar amb aquesta visita institucional a Can Travé per fer-nos les fotos, sinó que s'està fent un seguiment. Jo crec que és una cosa que tampoc havia explicat. Estem fent un seguiment. El conseller Duc s'ho va agafar com a prioritat Can Travé de revisar i de mirar per on podíem tirar, quin fons europeu o estatal ens podíem adherir. Llavors, amb el punt en el que estem a dia d'avui amb Can Travé, no, que deies tu de on podíem, no, o com estàs treballant des de la regidoria per poder encabir algun tipus de fons europeus al municipi, vam dir, mira, centrem-nos en un projecte principal on tenim també doncs, l'avantprojecte de què volem fer a Can Travé i tota la pesca. Llavors, ara mateix estem centrats molt en Can Travé, estic centrat en Can Travé, amb mirar de trobar un fons, sigui europeu, sigui estatal o sigui autonòmic, per intentar doncs, revertir el que tenim a Can Travé, no, que és una degradació any rere any d'un patrimoni molt ric, un patrimoni que es va comparar el 2014-2015 i que per tant hem de trobar una solució. I per una banda el que s'ha d'acabar de decidir és què volem fer amb Can Travé, què volem ubicar allà, què volem fer, un hub tecnològic, volem fer formació allà, volem traslladar l'Ajuntament. Ara estem en aquest punt de mirar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, amb el Departament d'Acció Exterior, què podem encabir allà per tal de treure doncs, inversions exteriors. I és el que estem ara mateix, en fer una recerca de qualsevol tipus de fons europeus, d'encabir, a veure què podem encabir allà, i amb converses estretes doncs, amb el Departament d'Acció Exterior. Tampoc he volgut fer-ho públic ni a bombo i platillo, perquè no vull tampoc, el que no volia era vendre fum de dir a final de legislatura vamos a tener Can Travé arreglado, perquè no serà així, també hem de ser molt realistes, però sí que començar a fer passes que no, fins ara no s'havien fet en relació amb Can Travé, no? I per tant, bueno, si tenim qualsevol novetat us ho farem arribar. La situació actual és aquesta, jo crec que no és dolent, o sigui, és bona, perquè s'estan fent passes amb intentar doncs, atreure aquestes inversions per Can Travé, però bueno, cada moment tot són converses i esperarem a veure doncs, en què ens podem adherir, no?
També doncs, des d'aquesta regidoria es va portar fins al ple i es va aprovar l'adhesió de Cubelles a la xarxa BEL, no? Que posa en comú l'Ajuntament de Cubelles i càrrecs electes amb altres municipis de Catalunya i d'arreu d'Europa, no? També no sé si des d'aquí aquest fil pot servir també.
Bueno, també és un més a més, o sigui, aquesta xarxa que ens vam adherir fa uns mesos és una xarxa a nivell europeu amb representants electes de cada municipi, d'aquests municipis que estan adherits amb aquesta xarxa. És una xarxa que a l'Ajuntament no li costa econòmicament parlant, no li costa res, però és una xarxa que ens serveix o em serveix a mi per traslladar després projectes o alzar-los, diguéssim, amb altres institucions supermunicipals, no, com pot ser la Comissió Europea, Parlament Europeu, la Conselleria d'Acció Exterior, i per tant també gràcies a que estem amb aquesta xarxa doncs, hem pogut també doncs, pressionar més a nivell doncs, de Can Travé, coordinar-nos també més amb altres, inclús a vegades amb altres amics i companys d'altres municipis que també estan amb aquesta xarxa i que van remodelar doncs, equipaments municipals semblants a Can Travé, doncs parlar amb quins fons ho havien fet, si havien sigut FEDER, si havien sigut Next Generation, si havien sigut un PIREP, o... i això també ens ajuda o m'ajuda a mi a agafar una mica més de perspectiva amb altres municipis, que jo crec que al final quan en un municipi una iniciativa ha funcionat no nos inventem nosaltres, sinó que intentem copiar això i traslladar-lo aquí. I llavors també a mi m'ajuda molt a agafar una perspectiva molt més àmplia i molt més a nivell autonòmic i a nivell estatal, i jo crec que va ser una bona oportunitat. També vam ser el primer municipi, no?, en adherir-nos també amb les joventuts europees federalistes, en pintar el primer banc. O sigui, són coses significatives, però que també són gestos que després també doncs, altres institucions supramunicipals doncs aquests gestos sempre ajuden a que Cubelles doncs, quan vagis fora doncs, també d'alguna manera doncs, es pugui parlar d'una altra manera. Mm.
I el 9 de maig serà el Dia d'Europa, no sé si teniu previstos organitzar alguna activitat, no? També recordem que l'any passat, per exemple, aquí va haver les eleccions
europees. No vam poder celebrar, sí, sí.
Bé, exacte, perquè hi havia les eleccions, no?, europees, però sí que es va fer alguna activitat relacionada,
sí, amb les eleccions. Sí, vam fer una campanya per incentivar el vot a les eleccions europees del maig, que malauradament també doncs, ja sabem que la participació amb aquests comicis sol ser bastant baixa. El municipi va ser una mica més alta respectives amb les que van haver el 2019, però igualment van ser bastant fluixetes, no?, de participació. L'any passat, com dèiem, no vam poder celebrar el 9 de maig perquè caia justament en mig de la campanya electoral de les eleccions europees. Aquest any sí que estem ja, no ho tenim tot tancat, però sí que estem ja lligant un acte, segurament el farem a Can Travé, l'acte institucional de lectura del manifest. Jo crec que és no sé si la primera vegada que celebra el municipi, però sí que jo crec que de les primeres vegades que es fa un acte així institucional. La idea és fer-ho a Can Travé, la idea és que sigui també un acte participatiu, perquè també estem acostumats a lectures del manifesto del dia X, que després són quatre, som els mateixos que anem a aquests actes. Vull dir, volem que sigui un acte molt més participatiu, amb associacions, amb entitats, amb la colla castellera, per tal, no, que al final hem d'intentar que aquesta celebració d'aquests dies no sigui un acte purament polític o purament institucional, que també té la part institucional, sinó que sigui també una part, doncs, com deia, no, de connectar persones i d'obrir també aquests actes i que siguin més participatius. Per tant, ho estem acabant de tancar, eh? No tenim encara el què, però sí que... Sí, però bueno, sempre hem d'agradar treballar amb una mica de temps, perquè després, si no, la setmana abans no es pilla el toro. Però bueno, ho estem acabant de tancar, però sí que la idea és fer-ho a Can Travé, ja que tenim un espai allà on es fa el pregó de festa major, i convidar doncs, a entitats per tal que puguin participar doncs, a l'acte de l'Ia d'Europa.
I no sé si hi ha cap altra iniciativa per part de la Regidoria d'Integració Europea que ens vulgui avançar.
Doncs recentment, mira, a partir del 30 d'abril comencen un cicle de xerrades a l'INS Cubelles. Estem també acabant de tancar amb l'INS les vinyes, les dates, però l'INS Cubelles a partir del 30 d'abril comencen unes xerrades amb un dinamitzador, amb el Joaquim Millán, que ja havia treballat amb l'Ajuntament, i que tornem una altra vegada a engegar aquests cicles de xerrades de què és Europa, quines oportunitats ofereix Europa als joves, una mica... Al final, Europa sembla a vegades que ens quedi molt lluny i volem també doncs, apropar doncs, a les institucions europees, entre cometes, als joves. I llavors començaran el 30 d'abril a l'INS Cubelles, com deia, a l'INS Les Vinyes s'ha d'acabar de tancar, i també es farà alguna xerrada oberta també a públic més general a la biblioteca, a l'Espai Jove, a diferents equipaments municipals. Tot això, ja acabo, tot això és amb una subvenció molt important que ens ha otorgat la Diputació de Barcelona, i i al final doncs, tot això també ens permet, no?, tirar activitats d'aquesta regidoria endavant.
Doncs Pau Rodríguez, regidor de Joventut i d'Integració Europea, avui ens ha comentat doncs, el dia a dia i també els projectes que tenen en marxa des de les seves regidories. Moltíssimes gràcies per
ser. A vosaltres, un cop més.
I com sempre, ja ho sabeu, totes les entrevistes que hem anat fent amb els membres del govern local, aquí al canal de YouTube, les trobareu al nostre canal de YouTube i també al portal radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins la pròxima.
I fins aquí el recull informatiu a l'edició d'aquest informatiu de Ràdio Cubelles. Més informació a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
Ràdio Cubelles, notícies.